Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El pròxim dia 17 s'han de constituir els ajuntaments a casa nostra després de les eleccions municipals. És evident que tots els pobles i ciutats de Catalunya estan pendents a dia d'avui de qui serà el seu alcalde o alcaldessa. Barcelona, en aquest sentit, no és una excepció. En Xavier Trias va guanyar les eleccions amb 11 regidors, està mantenint contactes per intentar aconseguir aquesta alcaldia de Barcelona. Com que han convocat eleccions generals, el president espanyol les avançades, deien tots els analistes, vaja, tot va encaminat a que el senyor Xavier Trias serà l'alcalde de Barcelona. I aquesta nit Ada Colau ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials en el qual l'encara alcaldessa fa una crida una altra vegada a que hi hagi un govern progressista, diu, per la ciutat de Barcelona. Aquest matí és amb nosaltres en Xavier Trias. Senyor Trias, com està? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
A veure, hem parlat unes quantes vegades al llarg d'aquesta campanya electoral i aquestes darreres setmanes, i vostè m'ha dit, en dues ocasions com a mínim, jo estic convençut que qui guanyi les eleccions serà alcalde.
Sí, encara ho estic.
Encara ho està convençut,
sí,
d'això?
I tant. Es pot fer segons quins numerets, es pot fer segons quines coses, però jo crec que, primera, la gent en aquestes eleccions, en contra del que diu algú, ha votat molt clarament de que es vol un canvi. I aquesta ciutat, el que hi ha, és una tendència al canvi. La gent vol que canvien les coses. Torno a tenir una percepció, vaig pel carrer i la gent et para dient, escolti'm, que es produeixi el canvi, faci el canvi. El canvi és que, i ho sento per ella, però el canvi és que la gent no vol la Colau. La gent no vol la senyora Colau. No és una qüestió personal. La gent no vol que continuï la situació que hi ha a Barcelona amb la senyora Colau. Que és veritat que té molt mèrit perquè té un resultat meritori, però el 70% de la gent de Barcelona diu volem aquest canvi. I aquest canvi el farem. I, per tant, dius, és que hi pot haver gent que s'oposi al canvi. Pues tenen un problema perquè hauran d'explicar molt bé als ciutadans per què no es produeix el canvi.
Miri, l'Ada Colau, dic perquè vostè ara hi feia referència, quan hem arrencat l'informatiu l'hem escoltat, el missatge que l'Ada Colau ha llançat a les seves xarxes socials, al seu Instagram, aquesta nit ha sigut aquest.
I en aquestes reunions, tant el PSC com Esquerra Republicana, els hi he traslladat el mateix que he estat dient en campanya i la mateixa nit electoral. I és que aquesta ciutat necessita pactes, pactes d'esquerres, perquè som una ciutat progressista. I la majoria més clara, més contundent i més estable que surt de les eleccions del passat 28 de maig són 24 regidors i regidores d'aquestes tres formacions polítiques.
Clar, diu la senyora Colau, la majoria més clara que hi ha després d'aquestes eleccions són 24 regidors. Ada Colau hi compta els seus 9, els 10 de Collboni i els 5 d'Esquerra. Sí. Vostè en té 11 i algun més a dia d'avui, senyor
Trias? Jo espero que en tindrem més. Jo intento fer un acord amb Esquerra Republicana, intento fer un acord amb el PSC, no sé si serà possible o no.
Un acord d'investidura o un acord per governar tots tres, senyor Trias?
Un acord d'investidura i un acord per governar. És a dir, la veritat és que no serà fàcil tot això, ningú diu que sigui fàcil, però insisteixo, la gent vol un canvi.
Per què vol un acord a tres? És a dir, aquest acord a tres que vostè em planteja no necessita d'Esquerra Republicana, perquè si el fa amb el senyor Collboni ja sumen.
Bueno, és que el senyor Collboni resisteix. El problema és que el senyor Collboni resisteix. Per tant, si no ho faig amb el senyor Collboni, que sembla que resisteix i que té dubtes, malgrat que estem en negociacions, doncs, escolta'm, jo he de dir una cosa. Durant aquests dies el que tinc és una situació amb una actitud molt positiva i molt col·laborativa amb Esquerra Republicana, que jo els agraeixo. És a dir, la veritat és que ho agraeixo molt, l'actitud que tenen. La senyora Colau pues, insisteix que hem de fer un govern fort. Bueno, igual ella es creu que tenia un govern fort el senyor Collboni, que se'n va anar. És a dir, són coses una mica originals. És a dir, diu frases estereotipades basant-se en que ells són els bons i els altres pues, som els que no som progressistes. Jo el progrés de la senyora Colau el poso molt en dubte perquè ha posat a la ciutat de Barcelona en una situació difícil. És a dir, no és el progrés que vol la gent de la ciutat. És a dir, que crec que està entusiasmada amb ella mateixa i això no va així. És a dir, això va de que la gent diu, escolti, és que no volem que governin els comuns en aquesta ciutat. I això, doncs jo entenc que pot doldre. Això hi ha cops que et costa acceptar la realitat, eh? Però jo crec que la vida, el pitjor que es pot fer és acabar fent el ridícul, perquè la realitat és la que és. Diu, no, és que li podem fer una jugada i que vostè no sigui l'alcalde. Dic, no, si ja ho sé, si vostè ja ho va fer en el seu dia amb el senyor Valls. Dic, però això són situacions...
I vostè creu que Ada Colau està maquinant una situació semblant al que li va passar al senyor Maragall?
No sé què maquina, però jo crec que no accepta una cosa que és bàsica i és haver perdut les eleccions. Ja ho va fer amb el senyor Maragall, que no va admetre que havia perdut les eleccions. Les va guanyar el senyor Maragall i li van fer una cosa vergonyosa, però absolutament vergonyosa. I ara, pues, no corregeix el tret i en lloc de fer el que a mi em sembla que s'ha de fer a la vida, quan perds, pues, dir, he perdut i, escolta, pues, anem endavant, pues, jo crec que s'ha enrocat amb la teoria de que els progressistes, entre cometes, hem de continuar governant la ciutat, sigui com sigui.
Ja ha parlat jo, aquests dies amb la de Colau, sí, senyor. Jo més, més enllà de felicitar, no, més enllà no, d'agatar la nit electoral.
Jo abans d'ahir em vaig sentar amb ella a la tarda, vam estar parlant. És evident que ella sap que jo no faré govern amb ella, però és veritat que jo dic, escolta, després de la investidura, pues, hem de tenir unes relacions fluides i, escolta'm, hi ha coses que poden proposar els comuns que a mi em poden semblar bé. És a dir, no, jo no soc dels que dic, no, tot està malament. No, segur que no tot està malament. El que sí que és veritat és que, bueno, pues, ha de ser conscient que encara que ella digui nosaltres tenim 24 regidors, jo dic, bueno, escolti, vostè tindrà el que vulgui, però sàpiga que el 70% de la gent vol que vostè deixi de ser l'alcaldessa d'aquesta ciutat. Això jo crec que és greu, jo dic, escolti, i s'ha de reconèixer que té un tant per cent de gent pues, molt a favor seu, que, evidentment, si jo sóc l'alcalde, tindré en compte que hi ha aquest tant per cent, perquè s'ha de governar absolutament per tothom. Però jo li demanaria a la senyora Colau que, escolta, que toqui la realitat.
Vostè em deia, jo voldria aquest acord a tres, amb el PSC i amb Esquerra. Amb Esquerra, tenint en compte fins i tot que a partir del resultat electoral que hi va haver, el president de la Generalitat ha demanat que hi hagi aquest front unitari, és a dir, ha demanat d'alguna manera recosir la unitat entre independentistes. L'acord amb Esquerra, senyor Trias, està a punt, està embastat?
Però no és la unitat dels independentistes, és la unitat per fer funcionar la ciutat de Barcelona. Jo dintre... Dintre de la meva candidatura porto gent independentista i gent que no ho és. És a dir, i el que hem de fer és posar-nos d'acord per tirar endavant la ciutat de Barcelona. A quin avantatge tinc jo amb Esquerra Republicana? Pues que el senyor Maragall és un senyor de ciutat de Barcelona. Ha gestionat la ciutat de Barcelona, s'ho coneix bé, i, per tant, pues, el tipus d'acords pues, són relativament fàcils. Són més fàcils de fer que amb altres forces, no? És a dir, hi ha una voluntat clara de fer que la ciutat funcioni, que vagi bé i siguin conscients de que això no és fàcil, però que es pot fer.
En aquesta voluntat de gestió, vostè ha parlat amb el senyor Maragall de la necessitat que aquest acord sigui a tres i que inclogui el PSC també, senyor Trias?
Sí, i no, no els hi agrada. No els hi agrada. Està bé. Escolta'm, en els del PSC tampoc els hi agrada. És a dir que, bueno, escolta'm, això... Veurem com van les coses, és a dir, jo crec que...
Hem de deixar passar les eleccions generals en això, senyor Trias?
No, no, jo crec que nosaltres hem de prendre unes decisions una mica ràpides perquè, sobretot amb l'actitud de la senyora Colau, no podem estar aquí amb aquesta situació dies i dies, escolta'm, sí, no, això hem de buscar una solució, jo crec que hem de buscar un desllorigador i tothom ha de ser conscient de que s'han de prendre decisions ara.
Aquest desllorigador,
no, no
senyor Trias?
No pot ser que estiguem pendents de si ens manen des de fora. Jo ja vaig dir en el seu dia que a mi no em manarien des de fora, o estic complint el ple peu de la lletra, a mi no em manaran des de fora, i jo demano als altres el mateix, és a dir, no... És inevitable que unes eleccions a nivell de l'Estat ens afecten a tots. Això, però per la governabilitat de la ciutat de Barcelona no és veritat.
Justament li anava a preguntar per això. És a dir, potser el desllorigador, senyor Trias, és fer ara un acord ràpid per la investidura i deixar per després de les eleccions generals un acord de govern per la ciutat?
Si és per mi, no. Si és per mi, no. Jo crec que les... Com més aviat tens una estabilitat, millor, i com més aviat saps cada un quines vas aixugant, millor. Jo dic, inclús amb la manera de negociar, pues arribes a conclusions de qui et pots fiar, de qui no et pots fiar, de com van les coses, de si van bé, si van malament. Jo crec que és important trobar una situació estable entre nosaltres, i és veritat que després de les eleccions, pues el clima es tranquil·litzarà o no es tranquil·litzarà, perquè depèn del resultat de les eleccions.
Però Barcelona se'n pot abstreure del fet que hi ha unes eleccions generals?
Ens hem d'abstreure el màxim possible, perquè això no pot ser una situació PSOE més ja no sé què, perquè una massa contra PP i Vox, perquè els extrems s'incomoden molt. Jo dic, escolteu, aquí hi ha una picabaralla dura, nosaltres els partits d'aquí hem d'intentar, una part dels partits d'aquí hem d'intentar anar a la nostra,
però vostè em deia, per exemple, tant Esquerra com el PSC hi ha reticències a poder fer aquest acord a 3.
Sí.
Si no hi hagués eleccions el 23 de juliol, aquestes reticències serien menys, o no?
No ho sé. No ho sé, perquè jo crec que hi ha ferides en el seu dia. És a dir, aquí s'han produït ferides. És a dir, han sigut evidents. És a dir, quan tu guanyes unes eleccions i has de ser alcalde i et trobes que et barren el pas, i no te'l barra la senyora Colau només, que havia jurat i perjurat que ella me'n vaig res, sinó que això, pues, ho organitza el PSC, pues, entenc que són situacions que són complicades. És a dir, no, hi ha situacions...
És a dir, a banda d'una qüestió política, hi ha una qüestió personal, també, fins i tot en aquest acord, creu,
bueno,
senyor Trias? Parlo de Maragall Collboni, evidentment.
Les relacions polítiques hi ha relacions personals. Jo sempre dic que, escolta, la capacitat de tenir una interlocució fàcil, pues, es basa molt en les relacions personals. Per això jo sempre insisteixo molt que un cop s'acaben les eleccions és important... Pues anar a dinar inclús amb els que t'has barallat, perquè les relacions és important que es mantinguin i que hi hagi una cordialitat que faci que, encara que hi hagin punts de vista molt diferents, pues siguem capaços de relacionar-se uns als altres d'una manera positiva.
Que si això no surt, senyor Trias, vostè ha sigut alcalde Barcelona, amb 16 regidors, es pot governar? És a dir, si aquest acord no existeix i vostè només aconsegueix tancar un acord amb Esquerra amb el senyor Maragall, que m'ha dit ja sintonia, etc.
Ja he governat 4 anys amb 14. És a dir, he governat 4 anys amb 14. Dius, això és fàcil? No, és difícil. És difícil. Exigeix habilitat, exigeix... També és veritat que la situació actual probablement és més complexa de quan
és
jo vaig...
És un consistori diferent.
Jo quan, sí, de quan jo vaig guanyar amb 14, malgrat que era un moment difícil.
No, no, per, per això li demano si ara creu que es podria amb 16.
Jo vaig governar en una època molt difícil, amb una crisi econòmica tremenda i amb una situació tan sumament difícil, que pues, inclús pues, hi va haver gent que va intentar destruir-me a mi utilitzant unes armes molt poc convencionals, és a dir, jugant amb, molt mala idea, no? Per tant, no és fàcil, és a dir, la vida hi ha moments que és complicat, però no pots viure pensant en els moments complicats, sinó pensant en les coses que pots fer. I nosaltres vam poder fer coses molt importants aquells 4 anys.
Clar, vostè em deia aquest acord a 3 i jo és el que voldria, perquè és el que evidentment estalvia ja aquesta situació que ara estàvem comentant, però hi ha reticències per les dues parts, pot haver-hi la qüestió personal. El senyor Collboni, en aquesta situació, en les converses que ha mantingut, li ha dit, doncs fem una cosa, senyor Trias, governem vostè i jo sols, això, perquè Podem i suma.
Sí, bueno, és una possibilitat, però no s'hi posen molt còmodes. Però vaja, estem parlant-ne, no és que no estiguem
parlant. Vostè no ho descartaria, aquest escenari? És a dir, si la situació s'enroca i un pacte a tres no és possible?
Jo intento no tancar cap porta. Intento no tancar cap porta. És a dir, si surt les coses d'una manera o una altra, no vull que sigui per culpa meva, sinó que serà perquè els altres no apoyen. Jo estic disposat a sacrificar moltes coses, però hi ha coses que no, és evident. És a dir, escolta'm, ja dic, hi ha coses que són... Pues,
L'alcaldia de Barcelona està per sobre del que Junts i Esquerra, per exemple, puguin pactar, del que s'ha de començar a fer ara en aquest país, perquè part d'aquesta aquesta unitat pot implicar pactes en determinats ajuntaments?
Nosaltres no estem per sobre de res, tot ens influeix, però jo insisteixo que això és una candidatura que el que decideix que s'ha de fer és la candidatura.
Això és vàlid...
No, no rebem ordres de dalt,
clar,
que ens
diuen... Sí, senyor Trias, passa que això, quan vostè ho va demanar i li ho van donar, i crec que li han respectat, a més fins i tot fins ara...
Molt bé.
No hi havia unes eleccions generals convocades. Ara sí.
Sí, sí, ja ho entenc. I escolta'm, les eleccions generals, pues, cada un tindrà el seu paper i els seus plantejaments. És a dir,
quan es diu... El president de la Generalitat tampoc havia fet la crida que havia fet i el seu partit havia dit que ja estava bé. Demà
nosaltres,
hi haurà una votació al Parlament que acreditarà aquesta possibilitat.
Nosaltres hem de ser receptius, amables, però nosaltres no ens hem de ficar amb la política a nivell de l'estat espanyol. Jo sempre dic que no vull ser ni dependent de l'estat...
No, ara li pregunto fins i tot per Catalunya, per la relació, sí, per els acords entre Junts i Esquerra Republicana.
Jo no vull ser ni dependent de l'estat ni dependent de la Generalitat. Jo sempre dic que, escolta, en Barcelona ha de tenir la seva personalitat. Si la seva personalitat propicia una bona entesa entre nosaltres i Esquerra, pues jo crec que perfecte. És a dir, jo insisteixo, jo estic encantat amb l'actitud de negociació d'aquests dies amb Esquerra Republicana. Estic encantat. No tinc cap queixa, estic encantat de la vida.
El problema és que no sumen, senyor Trias.
Bueno,
no sumen la majoria, és a dir, es quedarien bueno, amb aquests 16, però... que són més que 14, però
bueno,
en són menys que 21.
Sí, això és evident. Això, jo sempre dic que l'aritmètica és l'aritmètica. I, bueno, és com és. I, de totes maneres, a la vida el millor és anar ben acompanyat. I aquests dies, pues, jo sempre dic que Esquerra Republicana m'està demostrant que vaig ben acompanyat si faig un acord amb ells. I això per mi és molt important. I és molt important que ens generi un clima de cordialitat.
Aquesta llibertat que vostè ha aconseguit respecte del seu partit i que creu i que demana que s'apliqui també en aquesta negociació, creu que el senyor Maragall la tindrà respecte d'Esquerra Republicana si és necessari, per exemple, per sumar a un acord amb vostè, el senyor Collboni?
No, no, és que jo crec que probablement el senyor Maragall no voldrà fer un acord a tres. Jo ho he de respectar. És a dir, jo...
El que li ha transmet el senyor Maragall a vostè...
Ell no té cap il·lusió de fer aquest acord a tres. Jo ho entenc. No és que no ho entengui, ho entenc.
Aquest acord, si no vol aquest acord a tres, senyor Trias, està vostè abocat a un acord a dos amb el senyor Collboni?
O amb el senyor Maragall i quedant-se amb sense.
Què preferiria vostè?
Home, sempre prefereixes tenir la majoria.
Però em refereixo, clar, pot ser que vostè hagi de triar o 16 amb Maragall o 21 amb Collboni.
No, és que no hauré de triar. No hauré de triar.
No. Si això es produeix, serà Maragall.
No podré triar perquè la vida és així de difícil. No, molts casos no tries, sinó que en molts casos se suma el que suma. No? És a dir, jo què he de fer? He de crear un clima d'acord. Jo creo un clima d'acord. Jo creo un clima d'acord. Jo dic, escolteu, no ens equivoquem. Creo un clima d'acord perquè estic convençut que Barcelona necessita un govern fort. Necessitem governar, necessitem prendre decisions, tirar coses endavant. La gent ens ho demana, la gent ens ho demana. La gent pel carrer a mi m'ho demana, em diu, escolta'm, Trias, escolta'm, poseu-vos a governar. Bueno, pues, l'actitud meva és aquesta. Després això funcionarà d'una manera o una altra. Bueno, hem de fer el possible. Jo sempre dic, s'ha de fer el possible per aconseguir l'impossible, però primer has de fer el possible. Jo crec que estem fent el possible, no sé si aconseguirem l'impossible.
Entenc que pel que m'està dient, si no ho he captat malament, vostè està convençut que tindrà un acord amb Esquerra i si vol el senyor Collboni s'hi podrà sumar i si no, no.
Bueno, no ho sé, és a dir, jo el que no vull és fer la negociació per la ràdio. És a dir, ja tinc la meva gent que negocien, que discuteixen, que... Però tots hem de posar-nos a negociar amb aquest esperit obert de veure què aconseguim, no? I això és el que veurem. Això no trigarem gaires dies en saber què ens passa, no?
Aquest matí, Xavier Trias en directe amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Re, un minut i mig i continuem aquesta conversa.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
BufeteRojas.es. 93-246-6096.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquest matí amb Xavier Trias en directe al matí a Ràdio Estel. Hem sumat aquí a la taula de la ràdio l'Arturo Puente. Arturo, com estàs? Bon
Hola,
dia.
Bon dia.
El Josep Maria Martí Rigau, com anem, Josep Maria?
Què
ben
tal,
tornat
bon
al programa. I l'Imma Lucas.
Tal,
Imma, bon dia. Escolta, va, que hem... jo crec que està parlant molt clar el senyor Xavier Trias, eh? Molt polític, com li pertoca, però crec que se li està entenent tot, tot bastant. A veure...
Menys mal. Menys mal.
Perquè... No, jo li dic senyor Trias perquè és d'agrair.
Jo hi ha gent que crec que no m'entén. Perquè després llegeixo bueno, segons quins comentaris en els diaris
no
i tal.
En aquelles no hi era jo, en la d'avui sí. Jo crec que avui tothom que el vulgui escoltar i entendre ho està entenent tot, bastant clar. A veure, Arturo, Imma i Josep Maria.
Sí.
Una pregunta pel senyor Trias.
Sí, jo la primera qüestió que voldria saber és com veu la qüestió de l'habitatge, si n'ha parlat molt. Hi ha una llei ara mateix que se desplega o no se desplega si la llevan als ajuntaments. Vull saber no només què farà, sinó a més per què ho farà o quin capteniment té cap a aquesta...
El que és evident és que tenim un problema gravíssim d'habitatge a la ciutat de Barcelona i a l'àrea metropolitana, i el que hem de fer és totes les administracions posant-se a treballar amb el tema de l'habitatge i fer un gran pacte de tots els partits pel tema de l'habitatge. L'altre dia que em vaig reunir amb la senyora Colau li vaig dir, escolta, no ens podem permetre el no tenir un gran pacte de tots els partits de què s'ha de fer amb habitatge, guanyi qui guanyi les eleccions durant 10, 15, 20, 25 anys. I una de les primeres feines serà aconseguir aquest gran pacte d'habitatge.
Apliquem o no apliquem la regulació de preus de lloguer que està a l'abast de la llum?
No, és que això no funcionarà. Una altra cosa és que les coses que funcionaran o no funcionaran. La gent veu les coses molt senzilles i ja dic, que li ha funcionat? Què ha funcionat en aquest ajuntament, això? Ha funcionat. Què ha passat en aquest ajuntament aquests anys? Què ha passat? S'ha encarit el lloguer un 50% des del 2015 fins ara. Ja dic, què ha passat? Això, governs que ells es diuen progressistes, eh? Dic, el govern progressista que ha fet augmentar el preu del lloguer. Per què? Perquè el problema que tenim és que no tenim habitatge, no tenim habitatge construït. I el que s'ha de fer és construir habitatge. Per tant, hem de posar-se d'acord amb quina estratègia s'ha de fer, que a més no pot ser l'estratègia del Trias, sinó que haurà de ser l'estratègia que decidim entre tots, perquè el que és evident és que tenim les forces que tenim i hem de fer un pacte seriós sobre l'habitatge.
I vostè creu que un pacte, és a dir, que creu que delimitar Barcelona com a zona tensionada i limitar els lloguers a la ciutat no solucionaria, o no ajuda, no solucionaria, no ajudaria a reduir els preus?
Jo crec que poc, però escolta'm, totes les experiències que es puguin fer són bones. És a dir, que és bo que no es disparin...
Perquè uns mesos va estar vigent i es va aplicar Barcelona.
Que és bo que no es disparin els preus? Clar, que és bo que no es disparin els preus. Escolta'm, això és de calaix. Que segons quines decisions fan que... Escolta'm, fixa't, el meu partit en el seu dia va votar a favor del 30% amb els habitants.
Sí.
Jo dic... Escolta'm, què ha passat? Doncs s'ha demostrat que no ho ha. Per cas, una mesura molt ben intencionada, però que no ha funcionat. El que ha parat és la construcció. Doncs, escolteu, hem de reflexionar i ho hem de canviar. No ens tirem els plats pel cap. Ja haurem acabat les campanyes electorals i tal. No ens tirem més els plats pel cap. El que hem de fer és decidir els propers 15-20 anys què fem.
Imma.
Jo tinc dues molt curtetes. Als debats, Ada Colau, una de les mesures estrella que va proposar és psicòlegs a totes les escoles de Barcelona. Ho veu viable?
Bueno, està bé. Està bé, això és una decisió que pot prendre realment. És a dir, nosaltres a les escoles de Barcelona tenim un problema gravíssim en aquesta ciutat, que és el fracàs escolar. Ser capaços de fer un diagnòstic precoç del fracàs escolar i buscar solucions per ajudar que canviï això, doncs està bé. És a dir, això no és que estigui malament, això magnífic, és una qüestió de posar-hi recursos, de qui els ha de posar, qui és el responsable de l'educació, qui és el responsable de la sanitat d'aquest país. La senyora Colau hi ha cops que li agrada pues, ficar-se al mig, amb coses que no generen un gran cost, ficar-se enmig de les competències dels altres. Tenim unes eines molt importants. Nosaltres tenim el Consorci d'Educació.
Nosaltres tenim... Són vostès i la Generalitat.
Nosaltres tenim una altra eina important, que és el Consorci de Sanitat. Pues, escolta'm, aquestes eines són les que s'han de fer servir per fer això, i és en aquells nivells que s'ha de portar la discussió amb una lleialtat que ha de tenir l'Ajuntament de Barcelona amb la Generalitat de Catalunya. Jo sempre dic que nosaltres, amb la Generalitat, hem de tenir una situació de no dependència, perquè no podem ser dependents de la Generalitat, però sí de màxima col·laboració. Amb què podem col·laborar? Com hem de col·laborar? Amb unes regles clares. El que no pot ser és que, com que la Generalitat té una situació econòmica, entre cometes, diguem difícil, com a mínim, molt difícil, perquè està molt mal finançada la Generalitat, doncs, escolta'm, això ara, això que ho pagui l'Ajuntament. Jo ja m'he trobat amb això en el seu dia, quan era alcalde. Jo dic, escolta'm, això ho hem de canviar. Ho hem de canviar, hem de ser capaços d'aclarir les coses i de com han d'anar les coses.
L'altra, molt ràpida.
Sí, tenint en compte que Collboni és evident que vol ser alcalde, i tot i que
però
vostè...
que ha guanyat, que ha guanyat.
No, ha guanyat vostè.
Vale. No, és que ja anem bé, ja anem bé.
Clar, ha guanyat vostè.
S'han comptat molt bé els vots.
Perdó?
S'han comptat molt bé els vots.
Sí, vull dir, s'han comptat moltes vegades.
No, és que quan diuen aquest, alcalde, jo sempre dic, bueno, primer...
Tot està mil·limetrat.
Alcalde vol dir que has de guanyar.
Exactament, sí, però tot i que tenim la situació que tenim, una cosa és el que ens agradaria i una altra és la situació que tenim. Ha dit per activa i per passiva que no a Ada Colau. Hi hauria alguna mínima possibilitat escletxa per vostè si alcalde de dir que sí a Ada Colau?
De dir que sí a Ada Colau de què?
De pactar amb Ada Colau?
No, escolta'm, és que jo m'he presentat en un programa alternatiu a la senyora Ada Colau. O sigui, jo el que no puc enganyar és els meus electors, primera, perquè no estic d'acord amb moltes de les coses que fa la senyora Ada Colau. Hi ha coses que puc estar d'acord, amb que s'ha de repartir la riquesa, amb que s'ha de trobar una col·laboració, ella fa coses que jo no estic d'acord en absolut amb la senyora Colau i que volem revertir coses que... Ara no estem en campanya electoral, ja l'hem acabat, però jo dic, home, coses que són una mica sorprenents, perquè es prenen decisions que són decisions inclús bones, perquè, fixa't, tu vas al carrer Consell de Cent, dius, ostres, quina meravella el carrer Consell de Cent, no? I dic, bueno, tothom voldrà un carrer Consell de Cent a la seva vida. Tothom vol això. El que necessita Barcelona és 21 carrers Consell de Cent o Barcelona necessita altres tipus de coses? Jo crec que Barcelona necessita altres tipus de coses.
Josep Maria, va, per acabar.
Sí, si no tenim opció a una segona ronda, també faria dues. Una...
Jo la tindria, però crec que el senyor Trias té feina avui.
Una com a caldable i una...
Però estic una mica tranquil. Jo estic...
Ah, sí? Home, escolti'm.
Amb vosaltres estic fins a relaxat. Cony.
No, mi...
Ara no sé si es pot doler això, senyor Trias. Ja ho he de pensar.
La primera veure, és realment del caldable. Ara ho comentàvem abans d'entrar amb vostè, no? Hem coincidit ja diverses vegades, aquí dues o tres vegades, amb vostè en aquest estudi. I jo recordo la primera vegada que vam parlar, que va ser, em sembla que el gener o així, que li vaig preguntar...
El gener, no em pensava ni presentar ni en broma, jo.
El gener, febrer, fa 4 o 5 mesos. I recordo que li vam comentar, escolti, si fos...
Aquest gener.
Si fos alcalde, les primeres... Què és el primer, què és el que més incidència té per vostè, què és el que primer faria, no? I la segona, sí. I vostè ens va parlar de l'economia, que estava preocupat pel tema econòmic, perquè, esclar, ara estàvem parlant, els companys li preguntaven coses d'acció de govern, però, esclar, es necessita diners per fer aquestes coses. I vostè, recordo que va dir, estic molt preocupat perquè m'arriben inputs que l'economia està complicada. Com va pensar en això?
Bueno, la primera cosa que hem d'aclarir és quina situació econòmica té l'Ajuntament i algunes entitats de l'Ajuntament. La que em preocupa més és transport metropolità. Preocupa. Preocupa perquè jo crec que s'ha fet una política que en lloc de cobrir les despeses que té Transports Metropolità, pues, ha pres la política de dir, escolta, pues, que augmenti el deute i ja està, el que vingui darrere ja s'apanyarà. No? Pues, em tocarà apanyar-me a mi. Ja em va passar quan vaig entrar l'any 2011 que Transports Metropolitans tenia un deute acumulat de 560 milions. Jo em temo que vam fer un pla d'empresa, vam fer una cosa important, vam demanar un crèdit en els bancs per buscar una solució de futur, vam acordar-la, però em temo que em trobarem una situació que Transports Metropolitans, pues, igual en el moment actual, té un deute acumulat superior a 800 milions d'euros. I això, pues, és greu. Això és greu.
És greu com per posar en risc una empresa? Com
no.
TMB, o no?
És greu perquè el que s'ha de canviar és el concepte. És a dir, tu pots fer que el transport metropolità, tu pots dir, escolta, pues, la gent en lloc de pagar el 40% del bitllet, que és més o menys el que paga ara, pues, escolta, a partir d'ara només pagaran el 10%. I per tant, escolta, això serà... Considerem que el transport és bàsic... I, per tant, escolta'm, doncs busquem una solució i es paga a través del pressupost de l'Ajuntament o de les administracions que estan involucrades. Pues jo no estic en contra d'això. El que s'ha de fer és posar els diners. El que no estic d'acord és no posar-hi els diners. Jo dic, escolta'm, tu prens una decisió de dir, escolta, aprenem aquesta decisió que això farà que...
Vostè seria partidari de subvencionar directament des de l'Ajuntament el preu del transport públic? Més?
Bueno, jo si entre tots estem d'acord amb que el transport públic és un bé de necessitat primària, escolta'm, jo he sigut un entusiasta de la sanitat del meu país i he lluitat perquè la sanitat pues, es pagui a través dels pressupostos generals. No a través ni de cotitzacions ni de coses estranyes. No. Això es paga a través... Escolta'm, això és...
És una bona fórmula per aplicar-la o per adaptar-la,
però... Tu pots fer amb altres coses. Pots dir, escolta'm, pues, el transport... Jo dic, això exigeix posar-hi els diners. Això exigeix posar-hi els diners. Amb sanitat, també, sanitat també. El que no es pot fer...
No, és que estava pensant en la llei de dependència, senyor Trias.
El que no es pot fer és una llei de sanitat que, escolta'm, dius, escolta'm, això va a càrrec dels pressupostos tal, es traspassa a totes les comunitats autònomes i no ho finances. I dic, escolta, això és molt greu, perquè vostè està posant una càrrega en les comunitats autònomes que les posa en una situació límit. Això és el mateix. Transport, pues, escolta'm, dius, escolta'm, pues ara farem de que a partir d'una edat o a partir d'un moment, pues vostè no paga. Dic, no, vostè no paga, però ho paguem entre tots. Aquesta és l'equivocació que té la gent. Ho paguem entre tots, entre tots. Llavors dius, no, és que és bo que no es pagui individualment perquè és més just de que ho paguem entre tots, ja dic, sí, és més just, escolta'm, jo estic d'acord, ja dic, és molt més just, el que això és més just, només hi ha una injustícia si això resulta que ho gestiona una empresa privada i llavors aquesta empresa privada es fa rica. Jo dic, llavors, escolta'm, vingui-m'ho a explicar bé perquè no ho entenc, no? És el que em
entenc que el primer que s'hauria de fer també bé pel que em diu és una auditoria, no?
És el que em
passa
una mica amb el tramvia. Jo dic, escolta, a mi em crea un problema que jo dic, escolta, tot és una mica curiós, tot això, perquè aquí molt progre, jo dic, però és un poc progre, una mica especial, tot aquest progre.
Per acabar-ho d'entendre, senyor Trias, si vostè és alcalde, el primer que farà serà una auditoria TMP? Perquè si té aquest dubte, tenc la solució...
No, perquè jo crec que la tenen feta. Jo crec que la gent de TMB té molt clar quin és el problema i el que es necessita és prendre unes decisions clares amb una empresa d'aquest tipus, que és, escolta'm, posar-hi els diners. El que no pot ser és dir, escolta'm, això què vol dir? Pues, això té unes conseqüències. Tu poses uns diners, tens menys diners per fer altres coses.
No, no, és evident. Era una qüestió sobre això, Arturo, del transport, o volies canviar? Si vols canviar de tema, ja vaig just,
Sí, és que volia preguntar una cosa, perquè parlem molt de competències, parlem de com es financia la sanitat i aquestes coses.
És molt important, això.
Molt important. Ara ven unes eleccions generals on poden entrar partits que, per exemple, no sé si millorarien o empitjorarien el finançament de la sanitat catalana.
El senyor Feijóo en sap molt.
En sap molt, no? Sí, sí, això...
És un tio que en sap molt.
Sí, sí, ha estat president de comunitat autònoma i té... I
no, no, no.
Ja tinc competències de sanitat.
I director general de l'Insalud durant molts anys. Per tant, sap molt bé de què va tot aquest tema.
Senyor Trias, vostè...
Ara, després, clar, el sents parlar i un dia diu una cosa i el dia següent li fan dir el contrari. No?
Vostè com creu que s'han de presentar els partits catalans? Jo ara estic veient la posició del PNB, per exemple, que comença a agafar un to on diu podem parlar amb qualsevol, sempre i quan Vox quedi fora de l'equació. Vostè vol el mateix?
No, jo crec que hi ha una... Vox és molt difícil, la relació amb Vox, no? Però el que jo crec que hauríem de fer... Però això són invents meus, invents meus. Jo encara estic en una època... A nivell de política general, encara estic en l'època dels anys 2000. I en els anys 2000 nosaltres vam fer una cosa que era el Galeuscat. I ens posàvem d'acord, o intentàvem posar-se d'acord, hi havia cops amb poc èxit, però ens intentàvem posar-se d'acord, els partits nacionalistes gallecs amb els catalans i els bascos per veure com podíem pressionar a nivell de l'Estat perquè les coses canviessin i perquè hi hagués un reconeixement de que Espanya és un estat plurinacional. Tot això ha saltat per l'aire, està en una situació complicada, hi ha enfrontaments molt importants entre tots i jo crec que hem de ser capaços entre tots de reconduir les estratègies perquè és evident que hi ha una cosa greu. És a dir, es reconeix o no que Espanya és un estat plurinacional. Ve aquí al Cercle d'Economia el senyor Feijóo i el primer dia que va venir fa una explicació sobre les nacionalitats i sobre, escolta'm, que el representant de l'Estat a Catalunya ha de ser el president de la Generalitat i tot de coses. I jo dic, home, escolta'm, això comença a ser interessant. Però al cap de 4 dies li fan canviar tot el discurs. No sé què passarà. Jo sóc dels que crec que hem d'anar amb capacitat de negociar, de parlar, sapiguent que no ens xupem el dit, perquè jo he anat a negociar molt i he estat a Madrid i he estat en el grup de Convergència i Unió, o sigui, en el president, i sé els lletjos que et fan i sé les dificultats per aconseguir acords. Torno a dir el mateix. S'ha de fer el possible per aconseguir l'impossible. Però si no fas el possible no aconsegueixes res.
Va, Josep Maria, que acabarem.
Sigui breu. Molt breu, no. Va cridar molt l'atenció el tema d'aquestes paraules del Feijóo aquí, de la nacionalitat, perquè aquesta paraula surt a la Constitució i li van fer ratificar les 72 hores. La pregunta, com que vostè no sol fugir d'estudi, i hem entrat ja en el tema més polític, ja sé que fins al dissabte de la setmana que ve, probablement, no serà alcalde. Ja sé que encara té molta feina a fer, que hi ha unes eleccions a la vista, però escolti, l'acte que es va fer a Girona amb tots els alcaldables, la presentació d'alcaldables, que vostè evidentment va parlar, i va dir, estic disposat a presentar-me, a afrontar el repte, a guanyar, i si ho aconsegueixo, no descarto aportar la meva, el meu gra de sorra per redreçar, ordenar una mica el meu partit. Això encara hi continua pensant o ja hi comença a treballar?
Jo crec que ja està molt més ordenat.
Sí?
Sí, jo crec que està molt més ordenat.
Demà ho estarà més?
Jo crec que el senyor Turull pues, està dirigint el partit i està pues, plantejant-se com han d'anar les coses. I sap que prengui la decisió que prengui, el senyor Xavier Trias estarà al seu costat ajudant a que les coses vagin bé. Necessitem que les coses vagin bé. Amb un concepte que jo insisteixo, que és el de que nosaltres hem de ser pal de paller. Nosaltres hem tingut idees variades, hem jugat a la casa gran, i jo dic, no, a mi m'agrada més el pal de paller, perquè el pal de paller no té parets. I, per tant, pues, això permet una flexibilitat que jo crec que avui dia en política l'hem de tenir. És una flexibilitat diferent, no? És el que he intentat jo amb la meva candidatura. I jo crec que el partit nostre s'ha pues, de plantejar aquests temes i veure com ho portem i com ho tirem endavant. És veritat que és un problema d'organització del partit. Jo sóc una peça i és veritat que jo faig poc política de partit, també és veritat. És a dir, jo estava jubilat, no feia política de partit. Si em necessiten, sempre estaré d'això. Tothom sap com sóc, tothom sap que jo sóc... Quan hi ha cops que em volen insultar i em diuen els postconvergents, jo dic, escolti, si jo ho soc de postconvergent, jo sigo convergent tota la vida, és a dir, no me n'avergonyeixo gens d'haver sigut de Convergència, crec que va ser una eina bàsica, ja no existeix, ja està. Jo dic, però escolta'm, nosaltres hem de fer un partit amb capacitat d'agrupar molta gent al seu voltant i no excloent. No excloent, és a dir, el gran problema dels partits és que hi ha cops que es tornen excloents, els nostres. I ja dic, bueno, no, els nostres, hem d'aconseguir molta gent que ens ajudi a tirar endavant la ciutat i el país.
Però ja sap que dintre, perdó, però és que m'ho ha posat molt bé, ja sap que dins de Junts per Catalunya...
Dins del partit hi ha diferents sensibilitats, oi tant, i de tant en tant pues, es fa una votació i a mi em castiguen. Sí. Però... Això és la vida, eh? És a dir, no, és a dir, escolta'm, jo, això ens passava a Convergència. Jo a Convergència, jo sempre deia que jo era el socialdemòcrata, Un dels socialdemòcrates, n'hi havia més, no? Però hi havia uns que eren molt liberals, n'hi havia uns que eren molt de dretes, n'hi havia uns que eren, pues, escolta'm, jo he viscut, pues, escolta'm, la situació, pues, de gent que venia... d'en Pallac i que es van integrar a Convergència. És a dir, hem viscut situacions molt diferents. He viscut, pues, escolta'm, la integració d'en Trias Fargas amb tota la seva gent, que, bueno, també... Bueno, i, escolta'm, i vam ser capaços de portar-ho, pues, jo crec que, francament, amb dificultats, perquè tot això genera dificultats. És a dir, ser pal de paller genera dificultats. Exigeix una cosa bàsica, que és lideratge. O sigui, per tenir un partit que faci de pal de paller de debò, el que es necessita és un líder, i un líder amb aquesta capacitat d'unir gent al voltant. I els líders, pues, neixen, però els líders també es fan. Bueno, i el que hem d'ajudar és a fer líders que tinguin aquesta força.
Senyor Trias, moltíssimes gràcies per aquesta estona aquest matí.
Gràcies a vostès.
Crec que haurem de tornar a parlar, n'és conscient.
Sempre que vulgui.
Com que ha estat encara obert.
Jo, com que m'ho passo bé, sempre que vulgui.
Doncs a veure, a partir del dia 17 trobeu un moment.
Gràcies.
I en parlem. Que vagi molt bé. Xavier Trias, avui amb nosaltres a Ràdio Estel. Fem una pausa molt breu per la publicitat i en continuem parlant de tot plegat en temps de tertúlia.
Ràdio Estel.